Volem fer avui una mirada serena des del pensament humanista i cristià al que és tot aquest procés de desconfinament que ara afrontem, amb esperança i alhora amb incerteses. L'eficiència, la recerca de la productivitat i la necessitat de competir sembla que ens condueixin a la proscripció de la mandra. Precisament aquest és el tema d'un llibre que ha publicat recentment Fragment Editorial, juntament amb altres dedicats als altres pecats capitals, i que precisament provoca això, que pensem sobre una característica que és essencial de la naturalesa humana, i el desig de superar-la també. Una mica com passa amb aquest confinament i amb aquesta crisi. Ens hem immergit en unes inèrcies com la de quedar-nos a casa o la de descansar potser més o la de buscar que no ens aclapari aquesta situació i aquesta por i intentar sortir-ne. Arran de la publicació d'aquest llibre, La Mandra, de Fragment Editorial, parlem amb una mirada filosòfica i humanista del que pot ser el desconfinament. I ens acompanya per fer-ho l'autor d'aquest llibre, La Mandra, Oriol Quintana. Bona tarda, senyor Oriol Quintana.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Oriol Quintana és fill de Barcelona, doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i professor adjunt de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de la Universitat Ramon Llull, de l'Institut Químic de Sarrià, concretament. Té una llarga experiència en el món de l'ensenyament. Els seus llibres han anat configurant una filosofia inconformista i crítica, no només davant el productivisme i del model tecnocràtic de la nostra societat, sinó també davant aquelles filosofies espiritualistes que, mirant de compensar-lo, no fan sinó servir la mateixa mentalitat. Una mica aquesta línia, la del llibre La Mandra, podem dir que és molt aplicable al moment actual que vivim. Com veu, com valora aquesta situació que ens ve a sobre, amb la desescalada que diuen?
Bé, la mandra no està escrit, el llibre no va ser escrit en un context com el que hem estat vivint els últims mesos, oi? Perquè, bueno, hem passat a un confinament que, hem estat en un confinament que en molts casos ha significat treballar menys, almenys inicialment, no? Almenys en aquests moments inicials de no poder anar a la feina, etc. No? I no sé, hi ha gent de tot, hi ha gent que opina que aquest confinament ens ha portat a treballar més, telemàticament, d'altres que estan a l'atur. La veritat és que és difícil fer un diagnòstic així com molt transversal o molt global, no? Jo en el llibre el que sí que en aquell context diferent, no?, sí que defensava la mandra com una forma de resistència a aquesta mentalitat productivista que ens arrossega a treballar constantment. I fins i tot ara amb les noves tecnologies està constantment comunicat, no? A vegades no ens donem compte que quan publiquem a internet el que sigui, estem produint. I a vegades, fins i tot, bueno, ni portem a internet, simplement connectant-te per veure el que vulguis i estàs com produint dades pels altres, no? I llavors, jo el que explico és que hi ha una espècie de tancament del cercle, no? Estàs treballant i després, quan suposo que estàs descansant, encara continues treballant, no? Uh-huh. I per això deia que la mandra entesa com un exercici de no produir i de no consumir, també, és molt difícil, la nostra societat, doncs, era com un exercici de resistència, com una negació del sistema, no?
Bé, una situació la que tenim, ja sabem, senyor Oriol Quintana, que el llibre estava escrit abans d'aquesta pandèmia, com molts altres, però potser ens trobem amb aquesta petita sorpresa que, d'una banda, tenim una situació dura per a moltes persones, però també una oportunitat. I potser adonar-nos que tenim mandra també és una oportunitat, oi?, per refer coses a la vida.
Sí, el que passa és que jo sóc molt pessimista amb això, eh? Jo crec que sí que aquesta aturada general que ens ha produït el confinament i la pandèmia, ara el que fem és lluitar per tornar el més ràpid possible al que teníem abans, no? No sabem si serà possible i potser no tornarem a la mateixa situació exactament, però la tendència i el que aspirem, diguéssim que és el mateix. És a dir, aspirem a poder continuar tenint la marxa productiva de la nostra societat en marxa al màxim, diríem, i a més aquesta pandèmia ha servit per aprofundir en la introducció de la tecnologia més del que ja fèiem servir, no? Em refereixo, per exemple, al teletreball. Aleshores, dubto molt que realment aquesta aturada i aquesta pandèmia serveixi per ens hagi servit per replantejar-nos les coses. Més aviat em dona la impressió que les tendències que teníem abans les hem accelerat. I bé, suposo que aleshores en aquest sentit la qüestió de la mandra, no?, com una espècie de vacuna contra aquesta obsessió per la productivitat i a vegades per l'estar constantment compartint i per fer-se propaganda del que un fa, etc., doncs això no sé si ho sabrem aplicar, diríem, com jo proposo en el llibre, la mandra com una forma d'aturar-se, com una forma de ser més contemplatiu.
Sí.
Em sembla que hi hagi aquesta tendència. No?
I d'obrir el nostre espai interior. Molta gent ens ho està dient, no?, que està interioritzant en molts moments, aprofitant que la dinàmica d'estar més hores a casa és un canvi de vida, podem dir, oi?, per a molts.
Sí, sí que hi ha gent que ho diu, però és veritat. Però també, com li deia abans, jo crec que la majoria de la gent el que ha fet és encara connectar-se més a les xarxes i als mitjans de comunicació, no?, i alguns hauran sabut aprofitar per aïllar-se, no?, que és una cosa molt interessant per cultivar la vida espiritual, però també n'hi ha molts que... Molts que hem, i també m'incloc, no?, hem apretat l'accelerador d'això, de les xarxes socials i de comunicar-nos i de, no?, no sé si tots hem aprofitat igual aquesta oportunitat que ens donava el confinament.
Avui parlem amb Oriol Quintana, doctor en Humanitats i professor adjunt de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull. Ell és autor d'un recent llibre publicat per Fragment Editorial, La Mandra, dins una sèrie dedicada als 7 pecats capital. Ara no repassarem tots els pecats capitals, però sí que li volia preguntar, ja per anar acabant, senyor Oriol Quintana, pel confinament en l'ensenyament superior, on vostè treballa, i l'ensenyament en general. Quin impacte pot tenir? No sé si del tot negatiu o negatiu en moltes coses i positiu en altres. Vostè, per exemple, segur que com a professor ha fet feina des de casa aquestes setmanes, aquests mesos.
Sí, la veritat és que ha sigut curiós constatar com ens hi hem adaptat superràpid. A la meva escola, on treballo, a l'ICUF, ens van reunir l'últim dia abans del confinament total i ens van dir: senyors, a partir de dilluns fem classes virtuals. A més, ens van reunir tres professors especialistes amb tots junts i ens van donar les indicacions pertinents per fer servir les eines tecnològiques. I des del dia següent, des del dilluns següent, vam estar fent classes amb el mateix horari, en temps real, diguem, amb l'horari que ja teníem programat, és a dir, que no hem baixat el ritme de treball. No? Ara sí, és veritat que a partir d'ara, quan es reprenguin les classes, segurament no es podran reprendre igual, perquè no podrem tenir tants alumnes per aula, no? I aleshores tenim un debat interessant dintre de l'escola per veure com ho podrem fer, no? Però la veritat és que hem acumulat molta experiència en aquest temps de com fer classes virtuals i aleshores segur que trobarem la solució.
I la resposta dels alumnes està sent bona? No li demano ara que em posi notes als alumnes públicament, però com està sent?
No, evidentment. No, la resposta dels alumnes és molt bona. Suposo que ho fa la joventut i l'adaptabilitat que tenen a la joventut, però no, o sigui, el seguiment ha sigut total.
Molt
i
bé.
La majoria dels alumnes estan la mare satisfets, cosa que em preocupa, perquè
sí.
No m'agradava molt les classes presencials i sembla que alguns alumnes estan més contents de veure't a través d'una pantalla i de llegir-se els teus apunts més que no de sentir-te explicar-los així llargament en una aula, no?, que ara no podem fer, perquè a vegades fer les disposicions a través d'una pantalla no es pot, no? Hem de trobar altres maneres. No?
També és interessant obrir aquesta reflexió a nivell filosòfic, fins i tot, perquè segurament cal també ponderar les coses, no?, i, com vostè diu, recuperar el valor del contacte presencial. Ja no dic per allò que tots comentem, les abraçades, tornar a saludar físicament els nostres estimats o els nostres amics, sinó també, doncs, recuperar aquesta capacitat presencial en el món de l'ensenyament, com en la cultura, en l'esport i en altres àmbits de la vida. Bé, doncs, agraint molt la seva presència i tornant una mica al tema del llibre La Mandra, doncs que les coses bones d'aquesta pandèmia precisament no ens activin la mandra de sortir, de desplaçar-nos a un lloc, de fer un examen presencial, per exemple, oi?
Sí, no, la mandra té coses bones, però evidentment, segons com pot ser, bueno, ens pot aturar i ens pot portar a fer el que no hem de fer, no? O deixar de fer les coses bones que hem de fer.
La mandra, com vostè diu en el llibre, no és només un pecat capital, sinó que també és un potencial per a la persona humana, oi? Amb càrrega positiva que podem aprofitar igualment.
Sens dubte.
Ens quedem amb aquesta idea. Moltes gràcies, senyor Oriol Quintana, doctor en Humanitats i autor del llibre La mandra de Fragmenta Editorial, una abraçada. Virtualment sempre ens la podem donar i fins una propera ocasió.
Gràcies, igualment.
Ràdio Estel.